Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva a casa nostra. Al Barça el protagonista continua sent Lautaro Martínez. El director esportiu de l'Inter de Milà, Piero Ausilio, reconeix converses amb el Barça, però atenció, remet a la clàusula del futbolista que és o que serà de 111 milions d'euros entre l'1 i el 15 de juliol. De seguida saludarem a Esports Cope a Francesc Cos. Va ser durant molts anys preparador físic del Barça, ara està treballant al New York City. Amb ell abordarem des del punt de vista físic com serà aquest retorn a la competició. Sentirem Sandro Rossell, que avui ha presentat telemàticament el seu llibre Una forta abraçada, en el que explica les seves vivències durant els 643 dies que va passar en presó preventiva. Per cert, aquesta nit Sandro Rossell estarà al Partidazo de Cope amb Juanma Castaño. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà els plans de Rufete pel futbol base blanc i blau. En bàsquet, la fase final de la Lliga CB es disputarà, era un secret a veus, a València, del 17 al 30 de juny, amb concentració des del dia 10, cosa que, per exemple, al Barça no li acaba d'agradar. Comentarem la jugada al tram final del programa amb el Júnior Minguella i l'enquesta Esports Cope. La pregunta del dia via Twitter és si pagaríeu 111 milions per Lautaro. Ho teniu claríssim. Si els pagaríeu només el 20%, no els pagaríeu el 80%. L'Héctor García està al control de so, als estudis de COPE Barcelona, la resta de l'equip treballant des de casa, amb la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Comencem! Saludant al nostre cap d'esports, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. I com us deia, saludem també avui d'entrada el Francesc Cos. Va ser durant molts anys preparador físic del Barça. Francesc, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan, Manolo, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé. Ja menys confinat, a Barcelona encara.
A Barcelona, i amb plans de tornar a Nova York aviat o encara va per llarg, això?
No, hem estat dos anys, dues temporades, i l'etapa de Nova York s'ha acabat.
Ah, així està tancada.
Sí, està tancada. Ben tancada, perquè vam guanyar la conferència, per tant, la lliga de la nostra conferència, o sigui que ens va anar molt bé, ha sigut una experiència extraordinària. Hem estat a Manhattan, que ara és difícil no d'imaginar-s'ho, però per sort ho vam viure en un altre moment. Sí.
Ara seria perillós, eh?
Sí, bueno, a moltes grans ciutats ho ha sigut, sí. No? També el nostre país, però sí, a Manhattan especialment pel tipus de ciutat que és, no? Que és tan vertical, és difícil caminar pel carrer, no creuar-te gent, és impossible anar en metro i no tocar-te amb espatlla amb la gent, no? Per tant, era fàcil que aquest tipus de ciutat, quan arribés el virus, no? És una qüestió de temps, seria tan impactant com ho està sent.
I quins plans de futur tenim, Francesc?
Bé, t'ho resumiré molt. Jo he estat molt feliç i molt agraït sempre en el Barça. He estat 16 anys, 14 en el primer equip i dues com a director de rendiment. Però sempre tenia el desig amb la família de poder viure una experiència internacional. I el Domènec Torrent, el segon d'en Guardiola, li va sortir al New York City i em va trucar per si volia apuntar-me en el seu grup i em va semblar una bona oportunitat. Hem estat dos anys allà. I ara estem esperant, jo crec que si no hagués sigut el Covid, que ja teníem alguna oferta, es retardarà tot una miqueta, però la idea és poder seguir vivint experiències internacionals. Això és el que m'agradaria fer amb la família.
I el grup del City, no? Continuaríeu?
No té per què ser específicament el grup City. Podria ser que sí, però no té per què ser-ho.
Molt bé, Francesc, estem ja pendents tots de que es torni a disputar la Lliga Espanyola el proper 11 de juny, si no passa res, arrenca o reprèn la Lliga Primera. però sentim moltes veus, molts entrenadors que van parlant, i hi ha certa preocupació sobre aquest retorn a la competició i que es puguin produir bastantes lesions. Com ho veus?
Bé, la veritat és que he anat participant a diferents entrevistes, no? Nosaltres vam publicar amb un grup de recerca internacional, jo dono classes a la Universitat de Barcelona, ara estic en excedència, i vam publicar un paper, que ens el van publicar molt ràpid perquè era un hot topic, era una notícia que interessava, sobre les desadaptacions que es produeixen després d'un període d'inactivitat com ha estat el confinament, no? I s'ha de tenir en compte que no, diguéssim, que el període de vacances no és una parada com la que ha suposat el confinament, i per tant en aquest paper descrivíem quines són les estructures i sistemes pues, que es van desadaptant. I realment en 2 mesos la desadaptació és molt gran, i per tant ara això fa que aquesta pretemporada idealment hauria de ser una mica més llarga. 5 setmanes estem parlant de mínims, molt mínims. Hi ha estructures que no tenen temps a adaptar-se de nou, sobretot aquelles, sense parlar de coses molt tècniques, però aquells teixits que tenen un percentatge de col·làgen molt alt, com són els nostres tendons, així com el ventre muscular, això que ens podem tocar, el quàdriceps, els isquiotibials, el múscul s'adapta relativament una mica més ràpid, hi ha un teixit que l'envolta, que el protegeix, el tendó, la càpsula, tots aquells teixits que tenen molt de col·làgen necessiten més temps per adaptar-se. Per tant, per això nosaltres en un ideal pensàvem 6-8 setmanes, però els calendaris manen i bueno, des d'aquest punt de vista pensem que és una mica curta en el temps i, per tant, sí, augmenta una mica més el risc de lesió.
Sí, però segurament la Lliga no es basa en aquestes històries que estàs dient tu, no? Javier Tebas està gestionant la Lliga, diu, el més aviat possible i tal, no? I a lo millor és veritat el que dius tu, i segurament si tindria l'assessorament d'experts, doncs segurament podrien començar perfectament el 19 o el 26.
No ho sé, jo en aquest aspecte tècnic jo entenc que hi ha un interès perquè hi ha uns interessos econòmics. Sé que estan fent coses a nivell del Covid per fer les coses amb el màxim de seguretat. El canvi de normativa, per exemple, que es puguin fer 5 canvis, també és per atendre, perquè un dels factors més importants de lesió és la fatiga amb lesions musculars. Per això el fet que hi pugui haver algun canvi més farà que algun jugador... Les fatigues musculars, de fet, venen final de primera part, final de segona part. Perquè els músculs, quan entren en aquest estat anaeròbic de fatiga, és quan corren més perill. Per tant, l'organisme encara no ha estat prou preparat perquè tingui capacitat de resistir aquesta fatiga. Fins a quin punt això ho podíem haver jugat una mica més o menys? La veritat és que arribem en un moment de la competició on tothom s'hi juga molt, els de baix i els de dalt, i per tant ja entenem que els partits no seran amistosos des del minut 1, per tant la intensitat que s'exigirà als jugadors per treure els resultats endavant és alta, el risc de lesió zero no existeix, però nosaltres en pretemporades i una temporada normal mirem de minimitzar-lo en base a atendre els desequilibris i anar oferint càrregues perquè els teixits sempre estiguin preparats. Bueno, estem en una situació excepcional i estem en una part on aquest temps, bueno, doncs d'aquí 15 o 20 dies les coses seran diferents, però ara realment entraran en un moment una mica abans d'hora.
Ja. Jo mirant-ho des d'una altra perspectiva, sempre els equips o els clubs com el Barça, per exemple, que juguen 60 partits per temporada perquè juguen tots els partits de Lliga, arriben molt lluny a Europa, tenen la Copa del Rei, sempre, clar, arribes al tram final de la temporada, segurament físicament hi ha amb baixada o amb molta càrrega de partits i molts quilòmetres a les cames. No sé si de cara a aquest tram final, finalíssim de temporada, on, com tu dius, el Barça s'ho estarà jugant tot a la Lliga i a la Champions, aquesta aturada perquè alguns futbolistes hagin descansat una mica, no sé si pot venir fins i tot bé des d'aquest punt de vista i arribar més forts al tram final.
Si hagués sigut molt curta, 10-15 dies, no et dic que no, perquè pràcticament en els primers 15 dies hi ha molt poques estructures que es desadaptin. Però una parada tan llarga t'obliga a ser molt curts a l'hora de tornar a aplicar càrregues. Per què ho dic? Perquè hi ha un tema que no hem de perdre... És a dir, quan un jugador està en forma, el que el manté en forma és la intensitat. I aquí tenim exemples d'aquests equips que juguen 2 cops per setmana, els jugadors que tenen la sort de ser titulars i juguen dissabte i després juguen dimarts i després juguen diumenge, etc., es mantenen en forma perquè l'estímul més intens d'entrenament és el partit. I, per tant, aquesta gent entre setmana pràcticament va recuperant i va fent petits estímuls. El problema sempre és amb els jugadors que no juguen. I fixeu-vos que quan hi ha jugadors que no participen i de cop i volta arriba una Copa del Rei o arriba una competició que a l'entrenador i a l'estat diu anem a donar minuts a aquests jugadors, que de cop i volta un jugador que no participa jugui 90 és d'altíssim risc. Llavors, la intensitat ens manté en forma, però no podem aplicar intensitat després d'una parada tan gran. Ara toca fer una mica de volum per després entrar en treballs més específics. I aquí hi ha hagut un altre aspecte que s'afegeix. L'especificitat és un altre punt clau per mantenir-se en forma, per posar-se en forma. Evidentment, a casa no hem pogut fer els treballs específics, malgrat el jugador han entrenat, els estabilitzadors, el core, el que entrem per abdominals, etc. Però el treball específic de camp, que és el que prepara totes les estructures perquè tu els hi exigeixes exactament el gest que després farà servir la competició, l'especificitat poc no s'ha donat. I el calendari que obliga que la gent encara no treballi en grup total també ha fet que retardés l'aplicació d'una tasca que normalment entra en els entrenos, que és la de partits curts. És a dir, ni els jugadors encara han pogut fer competició en partit real, encara que no sigui un amistós, entre ells, 11 contra 11, o 9 contra 9. I això també és un hàndicap, perquè no pots plantejar-te competir sense haver fet un estímul propi de la competició, que és el partit, que et dona dues coses, especificitat i intensitat. Això
i és insuficient, sí, i és insuficient pel Barça o per qualsevol equip que hagi de jugar el dia 14, tenir únicament 13 dies per als treballs col·lectius.
Bueno, per tothom, aquest és un hàndicap. Evidentment, els preparadors físics ja tots són molt bons professionals i tots els equips estan fent molt de treball, però quin és l'estímul més específic? Anem a posar sobre el paper, va. Anem a pensar una tasca, la més específica de totes, el partit. El partit, tot el que no sigui el partit s'allunya de l'especificitat. I quan més lluny estem de l'especificitat, pitjor. I llavors hi ha d'haver un moment que entres en aquesta reproducció de la gestualitat pròpia de cada esport, no només el futbol, hem de pensar en el bàsquet, en l'handbol, etc., bueno, els que no han acabat competició, i per tant aquest és un hàndicap afegit, que hi ha molt poc temps per entrar en aquesta tasca que et prepara específicament per la teva activitat.
Permet-me que focalitzi en un futbolista que tu el coneixes molt bé perquè has treballat molt amb ell, amb Leo Messi. Imagino que això també cada cos o cada futbolista ho pateix d'una forma diferent. Com t'imagines el Leo Messi post-coronavirus a nivell físic?
Mira, no parlarem més d'ell, deixa'm fer una prèvia, Joan. Jo m'ha agradat moltíssim, conec el vestidor del Barça i per tant ara que ho diré semblarà que ho dic perquè els conec això. Avui en dia, a vegades, la gent que no està en el futbol pensa que els jugadors no són professionals. És espectacular la consciència que tenen de cuidar-se. Hi ha un nivell de professionalitat molt alt. Ells són els primers que estan preocupats en això, perquè l'alta competició porta dos estressos. L'estrès psicològic de la competició pròpia, que aquest ja l'assumeixen, i l'estrès físic. Però si un vol gaudir de la seva professió, ostres, vol com a mínim estar bé físicament. I ells estan preocupats per dir, el mateix Gerard Piqué, no? Ho ha comentat a diversos mitjans, ostres, Tebas, si no estàs 10 dies sí. Més... Per què? Perquè ells volen estar en forma per sentir-se còmodes. No només pensen en la lesió, pensen que patiran per aguantar les parts finals dels partits. Per tant, això ja et diu molt d'ells. Per tant, jo no Leo Messi, tots. Llavors hi ha una cosa que es diu memòria. Tothom ha tingut desadaptacions, però els jugadors es posen en forma perquè han estat en forma i, per tant, recuperaran el nivell de condició física. Aquells jugadors que, a més són, que normalment els jugadors talentosos són aquells que són explosius, que saben fer un gest tècnic i, a més el fan ràpid, recuperaran el seu nivell de forma. Perquè això depèn d'una fibra muscular que és ràpida i el treball que els hem proposat als preparadors físics, que els conec bé, jo com a culer, personalment com a culer, estic molt tranquil perquè estan en molt bones mans, els treballs que els hem proposat als jugadors... I ara diré una paraulota, hi ha treballs amb tensió excèntrica, que aquest és un tipus de treball que permet que es perdin poques adaptacions en aquest sentit i que alhora que el tendó també vagi mantenint adaptacions. Hem fet a casa, perdó, perquè això permetia treballs pliomètrics, i parlant concretament del Leo Messi, no? Que moltes vegades jo he estat de preparador físic al gimnàs, i jo tinc molts vídeos que quan dono xerrades doncs ensenyo Xavis, Iniestes, Cesc Fàbregas, Piqués, Luis Suárez, Leos, treballant al gimnàs. I quan la gent m'ho veu en els congressos, diu, hòstia, nosaltres pensàvem que el Barça, això... Hi ha una part que no es veu, Sí. I jo et puc dir, perquè a més a més sempre, mira, tant el Luis Enrique com el Pep Guardiola, que tots dos hi creuen molt en aquesta part d'entrenament que en diem coadjuvant, el que es fa al gimnàs, no obligaven. Doncs d'una plantilla de 25 jugadors, 23 sistemàticament venien al gimnàs i fan aquests treballs de força. Per tant, jo el compromís del Leo, com s'haurà entrenat a casa, que a més ell té bones instal·lacions per fer-ho i tal, no en tinc cap dubte. Però tots necessitaran una mica de temps per veure les millors versions. La tindrà segur.
Perfecte, Francesc Cos, molt interessant la conversa. Gràcies per atendre'ns, una abraçada i seguim en contacte,
A vosaltres, sort amb el programa i amb tot plegat. Abraçada, Joan i Manuel.
Igualment.
Gràcies, igualment, Francesc. 20 minuts i les 4, pausa i seguim a Sportscope.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy duro ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
¿Y seguras?
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos cinco, mis tres hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
I 42, seguim parlant del Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
I del tema Lautaro. Ha parlat el director esportiu de l'Inter, Piero Auxilio, que juga les seves cartes.
Ha estat contundent, Ve a dir que l'Inter de Milà només vendrà Lautaro al Barça si paguen els 111 milions d'euros de la seva clàusula. Ho ha dit Piero Auxilio, el director esportiu de l'Inter, en una entrevista a Sky. Confirma que el Barça és un dels clubs que més s'ha interessat pel davanter argentí, però que també té altres pretendents, també els han contactat altres equips. Reconeix, això sí, que entre el Barça i l'Inter hi ha una bona relació, que és fluida, però adverteix que ells compten amb Lautaro, encara que queden 2 anys de contracte, i que només sortirà amb una condició, que és aquesta, pagar la seva clàusula íntegra, els 111 milions d'euros, un preu que es manté la primera quinzena de juliol, de l'1 al 15 de juliol. Així de contundent és el director esportiu de l'Inter.
Guarda, molte società hanno contattato per cercare.
Muchos equipos nos han contactado para tratar el tema de Lautaro. Entre estos, el más decisivo, con el que tenemos una relación amistosa y cordial, es el Barcelona, no lo oculto. Y sé que el Barcelona sabe exactamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro Martínez. Luego, repito, que hay una cláusula. ¿Qué hace falta para que se vaya? Creo que ha sido claro.
Doncs l'Inter, que públicament es remet a aquesta clàusula de Lautaro Martínez, aquest preu que contempla el seu contracte, ja que sabeu que a Itàlia no hi ha clàusula de rescisió com a Espanya. Fa setmanes que els dos clubs estan en contacte permanent, que van negociant, però ara públicament el missatge del club italià és aquest: ni jugadors per abaratir l'operació ni res. El Barça, però, sí que compta amb la carta Lautaro perquè el jugador vol venir i suposo que això també és un punt a favor, però bé, encara queda molt marcat i de moment l'Inter diu que 111 quilos o res.
Molt bé, així està la situació del moment. Hi haurà molts més capítols d'aquest assumpte. Serà el col·laborat de l'estiu, sens dubte. Gràcies, Condis.
Segur. Adéu, abraçada.
Oli, aquesta tarda pendents de la junta directiva, que hi ha junta directiva al Barça, no?
Sí, com cada a 6:45 de la tarda hi haurà després un comunicat antiu en què serà una reunió ordinària de la junta directiva. Insisteixo, 6:45 de la tarda i després comunicat oficial.
Estarem pendents. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Has estat a la presentació telemàtica del llibre de Sandro Rosell, Una forta abraçada. en el que Rossell explica les seves vivències durant els 643 dies que es va passar en presó preventiva. Quins titulars ha deixat?
Ha estat una hora i mitja de roda de premsa amb la presència del padre Paulino, qui rebrà els beneficis del llibre per donar-los a causes socials, i evidentment s'ha parlat del Sandro, expresident del Barça, que deixava titulars com Bartomeu és el seu amic i considera que el seu mandat està sent bo. Sobre presentar-se a les eleccions del 2021, recorda que no, que li va prometre la seva mare, encara que ha dit la frase mai diguis mai. Tampoc té pensat entrar en altres candidatures, però sí estarà molt pendent de veure qui es presenta.
No, involucrar-me en cap candidatura, no, segur. Quan sàpiga tots els candidats que es presenten, doncs, si crec que val la pena, diré la meva, i si crec que no val la pena, no la diré. En funció de qui sigui, doncs sí, diré la meva, perquè sí, m'importa el Barça, m'importa molt el futur del Barça, i m'importa, doncs, que no caigués en mans de grups mediàtics o grups polítics o grups empresarials. Hem d'esperar a veure, saber qui es presenta, perquè tampoc tinc clar que no es presenti ningú de la Junta Continuista.
I sobre causes de la seva, continua dient que s'ha comès una injustícia amb ell i que pateix una persecució fiscal. També li han preguntat per el cas Neymar, que ha estat reobert.
Es que este caso ya se archivó, ya lo archivó el juez de la Mata, pero parece ser que alguien le obligó a reabrirlo, ya estaba archivado, técnicamente no hay nada, es un club de fútbol que compra un jugador de fútbol, además de comprar un jugador, compra otros derechos de partidos amistosos, son los derechos de marketing. Aún me cuesta muchísimo entender por qué se abrió esto, tampoco lo entendió el juez, por eso lo archivó, pero alguien le obligó a reabrirlo. De hecho, en su auto de reapertura dice que lo estoy reabriendo porque me obligan a reabrirlo. Solo tenemos que pensar que volveremos a tener la suerte de encontrar jueces justos en este tema y que lo volverán a archivar.
Per fer, com a curiositat, una roda de premsa, com deia Joan, telemàtica, però per qüestions òbvies, però la idea inicial era fer-la a la Model de Barcelona.
Gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Us recordo que Sandro Rossell estarà aquesta nit a partir de 11:45 al Partidazo de Cope amb Juanma Castaño. L'escoltarem amb molta atenció. Del Barça a l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
Què dius, Ballori? Bona tarda.
Ens has d'explicar els plans de Rufete per substituir a Fran Navarro en la coordinació del futbol base.
Sí, Navarro feia parella amb Àlex García Borau, que en principi, exjugador també del primer equip, segueix al club. Veurem amb quina funció. Un Fran Navarro que ja ha deixat el club. A la gent que treballa a Sant Adrià els van dir que aquesta setmana doncs, tindrien noves atribucions i que tindrien també el nom del nou responsable. Penso que tardarà una mica més. Aquest responsable bé podria arribar des de dos fronts. Algú molt proper al primer equip en els darrers anys, és a dir, un exfutbolista, o, per exemple, algú que va estar vinculat amb Rufete al València. Parlo, per exemple, de gent com Joan Salvans, que també va tenir la seva etapa a València, al Nàstic de Tarragona. Però, en definitiva, doncs, agafarà pes jugadors com David García, em penso a mi, que estava treballant a prop de Rufete, però veurem qui és el nou coordinador, però s'ha de saber ràpid perquè m'expliquen que hi ha molts contractes per acabar de renovar el B i sobretot a un juvenilà que la setmana passada li van prometre que seria per Moisés Hurtado. Jo espero que mantinguin la seva paraula. Així que així estan les coses a Sant Adrià. A un Sant Adrià que m'expliquen gent que està veient entrenaments, bueno, gent que està dins l'equip, que comença a haver-hi moltes molèsties musculars i molts problemes de petites lesions. Res greu, però clar, com l'Espanyol està en aquest armatisme absolut, doncs no sabem res. És possible que arribem al dia abans de començar a jugar contra l'Alavés i li puguem preguntar a Belardo si demà Raúl de Tomàs, per exemple, jugarà titular i ens digui no, ui, si porta dues setmanes lesionat. Però clar, aquesta nova mania dels clubs de no donar informació doncs ens té una mica sense poder informar del que realment està passant a Sant Adrià.
Quique, moltes gràcies.
A tu.
Adéu. Una més de futbol, una punta de futbol femení. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
Que seguim pendents de la resolució de la Champions femenina, que es disputarà, així ho confirma el director responsable del Barça, que ara és Xavier Vilajona.
Sí, les xiques de Luis Cortés, que siguen entrenándose en la ciudad deportiva de forma voluntaria y opcional, es decir, que no es obligatorio ir, aunque van todas, toda vez que la única competición que tienen por delante son los cuartos de final de la Champions, que enfrentan en principio al Atlético de Madrid. No obstante, el habitual formato, que acababa con una final que este año tenía en Viena como escenario, va a cambiar a un playoff con 8 equipos, con una sede fija, y se jugaría a finales de agosto o principios de septiembre. Lo confirma Xavi Vilajoana, responsable del equipo femenino.
Sobre esas fechas va a finalizarse la Champions y será un formato express con un partido para cuartos, uno para semis y obviamente uno para la final. En los próximos días no creo que se tarde mucho en decidir finalmente cuáles serán las fechas y el formato.
Dos apuntes más. Ayer renovó Andrea Pereira, defensa que firma hasta el 2023, segunda jugadora que renueva tras Marta Torrejón. Y segundo, Sonia Bermúdez, exjugadora del Barça durante 4 temporadas, anunció ayer su retirada a los 35 años con el equipo azulgrana. Ganó 4 ligas y una Copa de la Reina.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Un parell de punts més de futbol, territorial català en aquest cas, abans d'anar al bàsquet. Ja es coneix la seu de la fase d'ascens a segona divisió A. Es jugarà a Múrcia en 4 escenaris a partir del 18 de juliol. Aquesta fase, com sabeu, l'han de jugar el Barça B, el Sabadell i el Cornellà. I també la Federació Catalana de Futbol ha resolt el futbol territorial català amb ascensos i sense descensos. Per exemple, a tercera divisió pugen la Montañesa, el Girona B i el Valls. Anem ara al bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que hi ha diverses coses, començant pel que era un secret a veus, la fase final de la Lliga ACB es jugarà a València.
Sí, València l'escollida per una fase final que, recordo, es disputa a la segona quinzena del mes de juny, concretament del 17 al 30 de juny, a la Fonteta, els partits, del 17 al 26, fase de grups, ara recordo els grups, de 6 cadascun, el dia 28 de juny, les semifinals, i el 30, la final. Grup número 1, Barcelona, Iberostar, Tenerife, Retabet, Bilbao Bàsquet, Baskonia, Unicaja, Màlaga i Joventut de Badalona. Grup número 2, es creuen entre ells, Real Madrid, Casademont, Saragossa, Morabanc, Andorra, València, Bàsquet, San Pablo, Burgos i Herbalife, Gran Canària. Recordo que serà el primer gran torneig esportiu de concentració a Espanya en el postconfinament. Es vol que tot, és a dir, pistes d'entrenament a l'Alqueria, n'hi ha 9, hotels, pavelló, necessitats mèdiques i tota la resta estigui en un radi de 2 quilòmetres. És a dir, que es crearia una bombolla. I els equips haurien d'estar una setmana abans a València. Això, per exemple, no li acaba d'agradar, no li acaba de fer el pes al Barça. El Futbol Club Barcelona entén que són masses dies. El Joventut i el Morabanc Andorra ho veuen amb bons ulls, és el que toca, fins i tot em fan palesa la comparació amb un europeu. No arribes 2 dies abans a un europeu per disputar, en aquest cas una selecció, un campionat d'Europa. Arribes 3, 4, inclús una setmana també abans. Avui, reunió important, perquè està traslladant tot això l'ACB, l'Associació de Clubs de Bàsquet, al Sindicat de Jugadors. No descarto que el Sindicat de Jugadors, en algun punt, perquè tot això ho haurà de validar el Consejo Superior de Deportes, no estigui d'acord. Li posem veu a tot això, si us sembla, el mànager general del Morabanc Andorra, Franqui Solana.
Esperem arribar a les millors condicions que es pot arribar en una situació així, no? Jo crec que, bueno, sempre ha sigut de l'opinió de que era important pel futur, posant les llums llargues a el que serà el bàsquet els propers anys, el poder ser la competició que es pugui jugar, no? I que es pogués acabar. Una llàstima per nosaltres, doncs, no haver pogut portar aquesta fase final aquí a Andorra, que ens feia molta il·lusió i que hi hem treballat molt, no només des del club, sinó el govern d'Andorra.
Dels 12 participants, 2 catalans, 1 andorrà, i 7 partits queden per ser campió de la Lliga ACB 2019-2020.
Més apunts de bàsquet, Albert. El Barça interessat en Calates.
Sí, interessat en Calates, que és un dels millors jugadors d'Europa, no fa falta que el presentem, té 31 anys, base, però té un any més de contracte amb el Panathinaikos amb una fitxa de 2,2 milions d'euros. M'expliquen que el Panathinaikos li deu calés a Nick Calates. El Barça ja ha parlat amb el representant del jugador, si es posa davant l'opció de fitxar Calates ho farà, però no a qualsevol preu, i el Barça no anirà a un mercat de calaf, no anirà a una subhasta pública. Mundo Deportivo ja parla avui d'acord tancat, 3 temporades amb més de 5 milions i mig d'euros nets per tot aquest compromís de 3 anys, que seria l'últim gran contracte de Nick Calates.
I una cosa més, Marta Xargay, la jugadora de l'Uni Girona, ha anunciat la seva retirada temporal.
Sí, jo crec, Ballori, que és un anunci que ens ha agafat per sorpresa a tothom, no? 29 anys, encara entenem que té molt bàsquet per davant, 7 medalles amb Espanya, entre Jocs Mundials i Europeus, campiona d'Europa, va jugar a la WNBA, campiona de lligues, de copes. Vaja, té una oportunitat, com diu ella, per descansar i pensar. No tornarà a jugar abans de l'any vinent. Tenia una opció per tallar el contracte amb l'Esparci Telefoni Girona i és el que han fet. S'han posat d'acord en el club com ella i, de moment, es pren una pausa en la seva trajectòria Marta Xargay, que esperem que sigui breu per tornar-la a veure en una pista de bàsquet d'aquí poc.
Tant de bo. Albert, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
6 minuts i les 4, arribarem pràcticament al final del programa parlant una estona amb l'Oliveros i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bones, amics, com estem?
Molt bé, home, i tu què tal?
Pues mira, aquí confinat encara, amb menys intensitat, però igual.
I què tal ho portes? Que...
Al principi portava bé, per allò de dir, ostres, m'agrada estar més temps a casa del que havia estat mai, perquè evidentment amb la meva feina pues, havia d'estar molts dies volant i tal. Llavors pues, el temps d'estar a casa amb els nens i tal pues, és agradable, però... Ostres, jo vull ser sincer i es fa pesat allò dels tres nens per aquí a tope tot el dia i discussions absurdes amb la dona, bueno, ostres.
Bueno, però tienes una casa grande.
Bueno, no me puedo quejar, soy un privilegiado.
Tens el teu jardinet, segur que t'escapes a córrer una mica o anar una mica en bici o no, perquè ets un tio que fa esport.
No ho he fet i us diré per què, perquè jo habitualment quan estic aquí sempre aprofito per anar a córrer a la carretera de les Aigües i fer les bicis per aquí i tal, i sempre vaig pràcticament sol, o et creues pràcticament tres persones i sempre són les mateixes. Mm. I bueno, sí que vaig anar un dia i vaig veure tota la voràgine de gent de turistes que hi havia per allà i vaig dir, hòstia, nunca más. Quan no vin als bars ja tornaré.
Sí.
I afortunadament pues, he pogut entrenar i tal a casa.
Mm. Escolta, teniu idea els representants de futbolistes de quan serà la propera finestra de mercat, més o menys, o no?
És un drama, tot és una incertesa que ens està tornant bastant bojos, perquè al principi del coronavirus deia no, allargarem el mercat fins al desembre o possiblement enllaçarem amb el mercat d'hivern. Ara diuen que s'escolta que una opció és fins a l'1 de setembre. Altres que fins a octubre no. Jo crec que tot és una incertesa perquè realment hi ha l'incertesa de saber si hi haurà un altre rebrot, si aquest rebrot comportarà un altre confinament, quan podran haver partits en públic, com variarà això en els ingressos totals del club... Està tot molt, molt, molt verd. El que sí que està en el futur immediat és la finalització dels campionats, tret dels que ja s'han acabat.
Igual ahora, porque antes no había unificación de criterios, es decir, en Inglaterra acababa un día, en España otro, en Italia otro. Igual ahora la UEFA, aprovechando toda esta situación, dice que unifica el mercado, ¿no? Dice, por ejemplo, el mercado será del 1 de septiembre, cuando acabe la Champions, hasta el 15 de octubre, por ejemplo. Y todos igual.
Oli, puede ser una excusa, pero yo creo que el tema del calendario va muy ligado a la televisión. Entonces, cada país tiene su parrilla televisiva y las cosas que gustan en Francia o en Inglaterra, como el rugby, pues aquí no gustan. Entonces, yo creo que es difícil unificar un calendario, ¿eh? Pero bueno, es la ocasión ideal para buscar la excusa de hacer algo.
Escolta, en clau Barça estem parlant sobretot de Lautaro Martínez, de Pjanic. Serà un mercat estrany també, perquè veurem en les operacions no grans morterades de diners a sobre la taula, sinó molts jugadors de pel mig, no? Serà tot complexa, no?
Crec que està sent complexa. Lo de la morterada segueixo dient lo del principi. Si estem parlant de pagar 100, 110 milions per Lautaro, seguim tenint morterades en el mercat. Però clar... Jo sóc escèptic en què es pugui realitzar aquesta operació si no hi ha ventes abans, perquè els diners, vull dir, no es poden fabricar. Sí. I els balanços pues, cada vegada estan més controlats per les lligues i tot s'ha de quadrar i és una operació difícil entre altres.
Molt bé. Veurem com evoluciona tot. Júnior, gràcies. Una abraçada forta i cuida't molt, eh?
Una abraçada a vosaltres, també.
Que vagi
adéu,
molt bé.
Adéu.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. Gil, i tu rematàs.
No són 111 milions d'euros, són 350.000 dòlars. El que val el Cadillac que posa a la venda Tom Brady, el senyor Bunchen, avança de ser de totes jugador dels Tampa Bay Buccaneers. Ha parlat Abdon Prats pels mitjans de Mallorca. Al Barça hay que jugarle de tú a tú. Llevamos parados el mismo tiempo y esa puede ser nuestra fortaleza. I ara mateix, en una enquesta al Brasil, 9 de cada 10 brasilers suposen a que torni al futbol atesa la pandèmia del coronavirus.
El panorama que tenen allà no m'estranya. Gil, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, Oli.
Una abraçada, adéu.
Adéu, us recordo que Rossell està aquesta nit al Partidazo. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt i guardeu les distàncies. Que vagi molt bé.